Hola, sóc en Josep Moran i estàs escoltant WP Podcast, el resum de notícies de la comunitat WordPress en català. En aquest programa trobaràs la informació del 13 al 19 de juliol del 2026. Comencem, i comencem amb la notícia grossa de la setmana i aquesta va de seguretat i de la de debò. WordPress ha publicat la versió 7.0.2 com un llançament d'emergència que corregeix dues vulnerabilitats, una crítica i una altra d'alta severitat. La crítica, que la comunitat ja coneix com WP2Shield i que porta el codi CVE 2026-63030, permet a un atacant no autenticat executar codi a través de l'endpoint batch de l'API REST sense necessitat de compte ni interacció de l'usuari, contra una instal·lació estàndard sense plugins. I això sí suma una fallada d'injecció SQL identificada com a CVE 2026-60-137, que juntes formen una cadena d'explotació completa. Donada la gravetat, l'equip de WordPress.org ha activat les actualitzacions forçoses a través del sistema d'autoactualització per als jocs amb versions afectades, així que molts jocs ja s'hauran actualitzat tots sols. Tot i això, val la pena comprovar-ho a mà. Entreu a l'escriptori, a actualitzacions i forceu l'actualitzar ara, si cal. Les versions afectades també han rebut pedaços retroactius. La 6.9 passa a ser la 6.9.5, amb aquesta s'han corregit totes dues fallades. A la versió 6.8 passa a la 6.8.6, corregint només la de la injecció SQL. La beta de la 7.1 també s'ha actualitzat a la beta 2 amb totes dues correccions. Les versions anteriors a la versió 6.8 no estan afectades. De moment, no hi ha exploits públics confirmats ni constància d'explotació activa, però diversos investigadors avisen que, tractant-se d'un projecte de codi obert, només és qüestió de temps que aparegui una prova de concepte pública. Passem a la beta 1 de WordPress 7.1, perquè ja tenim sobre la taula la beta 1 de WordPress 7.1, amb llançament final previst per al 19 d'agost. I és una versió que ve molt carregada, per fi porta al nucli un bon grapat de funcions que feia temps que es collen al plugin de Gutenberg. Les Notes es converteixen en una eina de col·laboració molt més seriosa, admeten format en text en línia, mencions amb arroba, diversos fils independents sobre un mateix bloc i notes ancorades a una selecció concreta de text en lloc de a tot el bloc. Al terreny de disseny arriben els estils adaptatius de debò dins de l'editor. Podeu definir com es veu un bloc a la tauleta o al mòbil sense tocar ni una línia de CSS. Breakpoints personalitzats des del ThemeJSON i estilat d'estats interactius com el hover o el focus tant a nivell global com per instància individual de bloc. L'experiència de mitjans també fa un salt. El processament d'imatges es trasllada al navegador amb suport ampliat per a EIC a GIF, Ultra HDR i conversió de GIF a vídeo, pujades més resilients amb reintents automàtics i un nou model d'edició d'imatge que ajunta retallada, rotació i metadades en un sol lloc. Les galeries es tornen més intel·ligents i tiren automàticament de les imatges ja adjuntades al post. I quan al bloc nous, arriben al bloc playlist amb reproductor d'àudio i visualització de forma d'ona i el bloc tabs per organitzar contingut en pestanyes, tots dos sense necessitat de plugins de tercers. L'altre gran canvi d'aquesta versió és de navegació. La barra d'eines d'administració passa a acompanyar-vos sempre, tant a l'editor d'entrades com a l'editor del lloc. Una cosa que abans desapareixia en aquest darrer. La icona de la logo de WordPress, que fins ara feia de botó de retrocés d'una manera confusa, es substitueix per un botó dedicat en forma de fletxa. El logo obre sempre la pàgina About i la icona del lloc, quan existeix, obre el menú del lloc. Si desenvolupeu plugins que afegeixin nodes a aquesta barra, val la pena revisar que segueixin funcionant bé a l'editor del lloc, perquè abans aquest mode persistent no hi existia. I per qui desenvolupa blocs, els canvas sempre aniran dins d'un iframe. Aquesta és la versió a la qual haureu de parar més atenció si desenvolupeu blocs. A partir de la 7.1, el canvas de l'editor d'entrades es renderitza sempre dins d'un iframe en qualsevol tema i independentment de l'API version que es declari als blocs. Fins ara, n'hi havia prou amb tenir actiu un sol bloc a l'IP version 2 o inferior al post, perquè tot l'editor es tragués de l'iframe. Aquest comportament desapareix del tot a la 7.1. L'avantatge és real. Els estils de l'administrador deixen de filtrar-se el contingut i unitats com BW o BH i les Media Queries, que per fi es resolen contra el mateix canvas, no contra la pàgina d'administració. Així que les vistes prèvies de tauleta i mòbil es comporten de veritat com el frontend. L'equip de test necessita la vostra ajuda. Canviem de tema i, com a cada cicle, l'equip de test demana ajuda activa. No cal ser un QA professional. N'hi ha prou en fer servir WordPress com un dia qualsevol, en un entorn de proves i reportant allò que no quadri. Hi ha guies pas a pas per provar cada funció nova. Nodes, estilat, adaptatiu, estats interactius, la barra persistent, el modal de mitjans o les galeries dinàmiques. També n'hi ha una pàgina de manteniment amb la vostra marca. El blog de desenvolupadors ha publicat un tutorial per muntar una pàgina de manteniment amb la marca de cada lloc en lloc del típic missatge pla de breument no disponible que mostra WordPress durant les actualitzacions. La gràcia de la tècnica és que reparteix la feina d'una manera molt interessant. El desenvolupador afegeix un únic hook al plugin personalitzat de funcions una sola vegada i a partir d'aquí tota la gestió de la pàgina de manteniment, tant el disseny com l'activació, es fa des de l'editor del lloc, sense tocar codi ni arxius. El hook busca una plantilla anomenada exactament Maintenance a la base de dades i, si la troba, la serveix a qualsevol visitant que no tingui sessió iniciada. Qui estigui connectat segueix veient el lloc amb normalitat, un fet que és útil per revisar els canvis durant la mateixa actualització. Hi ha una variant una mica més elaborada, que afegeix capçaleres pensades per a cercadors, un codi 503 de servei no disponible, un retry after suggerint que hi tornin a passat una hora, per exemple, i capçaleres de no caché perquè el lloc es serveixi sense problemes de memòria cau tan bon punt es desactivi el mode de manteniment. Molt recomanable, sobretot si el lloc té trànsit de cerca important o si les finestres de manteniment s'allarguen. Amb el hook posat, s'ha de crear la plantilla i és tan senzill com anar a Aparença, Editor Plantilles, afegir-ne una nova anomenada Maintenance i muntar-la igual que qualsevol altra plantilla. L'equip de Playground també vol el nostre feedback i és que ha llançat una crida per provar la nova interfície de WordPress Playground abans del seu llançament oficial i buscar feedback tant en escriptori com en mòbil. No cal provar-ho tot. Proposen 4 blocs de proves independents, des de crear i gestionar playgrounds, passar per la galeria de blueprints fins a trastejar amb arxius, base de dades i logs, o provar la importació i exportació de llocs, incloent l'exportació a GitHub. El que té gràcia és que han deixat un entorn de proves públic i accessible sense necessitat d'instal·lar-ne res, i demanen fitxar-vos en coses molt concretes, si els textos i botons s'entenen, si el comportament és l'esperat, si hi ha problemes de maquetació i què milloraríeu. Passem a comunitat perquè comunitat, l'equip de comunitat ha presentat Community Agents, una plataforma d'assistents d'intel·ligència artificial pensada per alleugerir tasques repetitives, com revisar sol·licitud d'organitzadors d'esdeveniments, comprovar pressupostos de WordCamp i auditar llocs a la recerca de problemes de llicència GPL o de marca registrada. El projecte es basa en dos principis: humà en el bucle, és a dir, que la gent proposa però mai no aprova res de manera automàtica, i respecte a la privacitat, ja que només treballa amb la informació pública, com perfils de WordPress.org o enllaços sense demanar dades personals com correus o adreces. També tenim Camp Tixt, que estrena Activity Tickets per als esdeveniments amb aforament limitat. I és que des del mateix equip de comunitat arriba aquest nou add-on per a Camp Tixt, el sistema que gestiona els esdeveniments de la comunitat, i està pensat per resoldre un problema clàssic de les WordCamp, com gestionar les places d'activitats limitades, com el Contributor Day, el sopar social o els tallers, que fins ara es controlaven amb formularis paral·lels, fulls de càlcul creuats a mà o directament al bon criteri dels assistents. L'addon, batejat de moment com a Activity Tickets, permet als organitzadors crear aquestes activitats com a entrades normals de Camp Tixt a preu zero i marcar-les com a tickets d'activitat des del mateix panell de configuració. L'addon està acabat i provat en local, amb més de 50 tests automatitzats i una prova completa contra un joc real de WordCamp, però encara no s'ha enviat de manera oficial. Abans d'això, l'equip demana feedback a la comunitat, sobretot a qui alguna vegada hagi organitzat un Contributor Day o un altre esdeveniment d'aforament limitat. I fins aquí el programa d'avui. Recordeu que aquest podcast es distribueix amb llicència Creative Commons com una versió derivada de WP Podcast en espanyol. Tens tots els enllaços per ampliar la informació i el podcast en altres idiomes a wpodcast.cat. Una abraçada i fins al pròxim programa.